Us.
Notícies migdia amb Núria García.
L'Ajuntament de Sabadell per una possible allau de desnonaments. El govern municipal avisa que no en podrà frenar els que vinguin del BBVA perquè el banc s'ha desfet del 80% de la seva cartera immobiliària. L'ha traspassat al fons voltor Cerberus, amb què el consistori haurà de negociar a partir d'ara. L'executiu ha criticat la decisió del BBVA perquè la considera unilateral i recorda que amb els pisos d'emergència social de què disposa en aquests moments serà impossible donar resposta a tots els casos. Gabriel Fernández és regidor d'Acció Social.
No tindrem capacitat per respondre a aquesta situació amb els habitatges d'emergència social de la ciutat. Actualment tenim un parc d'habitatges d'emergència social de 353 habitatges. Això vol dir que hem doblat el parc d'habitatge d'emergència social d'aquesta ciutat en aquest mandat. Som, si fem fora a Barcelona, jo crec, l'única ciutat de tota Catalunya amb un parc habitacional amb aquest número, però no arribem a poder cobrir tota la necessitat. De fet, tenim llista d'espera.
Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament canviarà el protocol i enviarà els informes de vulnerabilitat directament als jutjats per intentar evitar nous desnonaments. Segons dades del govern, cada mes se n'aconseguien aturar una quinzena ordenats pel gegant financer basc. Madrid, bon dia.
Bon dia.
Avui fa tot just un any que la ciutat es va aturar per rebutjar l'actuació policial de l'1 d'octubre.
Un any després, sindicats i entitats sobiranistes recorden que cal recuperar aquell esperit de transversalitat, i és que 25.000 persones van sumar-se a una de les mobilitzacions més multitudinàries que recorden a Sabadell. Avui fa un any, la presidenta d'Òmnium Sabadell, Teresa Mira, ho recordava així al programa al matí.
Nosaltres, l'aturada de país, ens va semblar perfecta. De fet, vam fer una crida formal a l'aturada de país. Nosaltres ens semblava correcta la definició perquè transcendia fins i tot el món obrer, a partir del món de la classe treballadora tradicional, i anava pues, a tot, a comerços, a indústries, a entitats culturals, anava a tota la societat.
Des de Comissions Obreres no descarten una nova aturada de país en cas que els encausats per 1 d'octubre siguin condemnats.
Els saballuts competiran amb les millors colles del país en el concurs de Tarragona, que tindrà lloc diumenge.
Els camises verdes portaran construccions de gamma extra a la Terra Quarena amb l'objectiu de treure's l'espina de l'actuació per la Festa Major. Els castellers de Sabadell arriben a la cita com la desena millor colla de tota Catalunya.
El centre d'esports entra en una setmana clau després de dues derrotes consecutives.
De la situació dins del vestidor avui n'ha parlat Valentín Merchan. A més de l'actualitat del Sabadell, l'Hotel Suís també continuarà amb la sèrie sobre com veuen els clubs de futbol de la ciutat. Joan Soteres a la presidència de la Federació Catalana de Futbol.
Tot això serà a partir de les dues. Abans, mitja hora d'informació amb el Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans els serveis. -25 graus a aquesta hora al centre de la ciutat. Sembla que es mantindrà l'estabilitat en el temps dels últims dies. Dia assolellat, el que ens espera avui, igual que demà. Això sí, demà les temperatures baixaran una mica respecte de les màximes d'avui, que se situaran al voltant dels 25 graus. I ara ens fixem en la situació del transport públic. Eva Malús, des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix la circulació del transport públic és normal a Barcelona i la seva àrea metropolitana. no presenten problemes destacats, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora que s'estan fent a la línia R8 de Rodalies hi ha un servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. Bona tarda. I pel que fa al trànsit, tranquil·litat absoluta a aquesta hora a la xarxa viària catalana on se circula amb fluïdesa, segons informa el Servei Català de Trànsit al seu web. El BBVA ha trencat relacions amb l'Ajuntament de Sabadell, és a dir, l'administració local ja no té interlocutor per intentar frenar les execucions hipotecàries d'aquesta entitat financera. Així ho han denunciat avui des de l'administració local després de rebre un avís informal del gegant basc. El moviment arriba després de la venda del 80% dels actius immobiliaris al fons voltor Cerberus, que afecta un miler de pisos a la ciutat.
Dels immobles que passen a ser propietat de Cerberus, 200 estan en règim de lloguer. Un centenar es van cedir a l'Agència de l'Habitatge, 250 estan ocupats i 400 estan buit. Per tant, tot el que passi a les famílies d'aquests immobles estarà fora de l'abast de l'Ajuntament, que fins ara rebia un avís abans que es produís una execució hipotecària per buscar-hi una solució. Amb tot, això pot suposar conseqüències molt greus, tenint en compte que s'aturen una quinzena de desnonaments mensuals del BBVA. Les ha apuntat el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández.
Tindrem més cas sobrevinguts d'urgència. Això vol dir el SUES més tensionat, això vol dir els serveis territorials més tensionats, això vol dir l'equip mix de treball més tensionat. Evidentment, genera indefensió a la ciutadania. La ciutadania és més fràgil davant dels llançaments. Ara estaven fent un treball. Això s'ha interromput i això significa que tindrem més situacions greus i en molts casos amb menors a càrrec.
Fernández recorda que l'Ajuntament té ocupats tots els pisos d'emergència social de què disposa, per la qual cosa seria impossible donar resposta als nous casos que puguin arribar del BBVA. La regidora d'Habitatge, Glòria Rubió, lamenta que les administracions no estiguin actuant per evitar aquest escenari.
Escandalós que cap administració, no? ni autonòmica ni estatal, estigui posant sobre la taula de quina manera farem front a això. I si es pot exigir a les entitats financeres i fons voltors responsabilitats en aquest sentit.
Amb tot, des de l'Ajuntament reclamen ajuda per part del govern català i espanyol, com ha apuntat Fernández.
Podem fer tots els esforços que estem fent i que hem posat sobre la taula avui amb vosaltres, però no ho podem fer sols. No tenim la capacitat per fer-ho sols. Per la qual cridem, en primer lloc, a los membres, a los diputats del Parlament de Catalunya i al govern de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, a complir i a recuperar immediatament la part de la llei 24-2015 que el Tribunal Constitucional es va carregar.
D'altra banda, l'alcalde Matías Serracán ha demanat per carta a la jutgessa de Gana dels jutjats de Sabadell col·laboració amb l'Ajuntament per poder actuar davant de casos de desnonament. Així mateix, s'ha canviat el protocol i s'enviarà directament als jutjats cada informe de vulnerabilitat social que es faci. A més, s'ha informat de la situació a la plataforma d'afectats per la hipoteca.
I a banda d'aquesta notícia en clau econòmica, també us expliquem que l'atur ha baixat sensiblement aquest mes de setembre a Sabadell. En xifres absolutes, 191 persones s'han incorporat al mercat laboral i la ciutat té ara 12.550 aturats, una quantitat molt similar a les dades registrades al mes d'agost. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. En percentatges, la taxa de desocupats no ha crescut els últims mesos i s'ha mantingut entre el 12 i el 13%. Sí que hi ha una tendència molt lleugera a la baixa des dels primers mesos de l'any, quan l'atur registrat a Sabadell superava el 13% i ara se situa en un 12,11%.
Bones xifres també pel Vallès Occidental. La comarca ha reduït el nombre de desocupats en gairebé 2.000 persones.
En total, el Vallès ha registrat aquest mes de setembre una taxa de l'11% i té gairebé 50.000 persones aturades. Aquesta xifra no varia tampoc gaire de les últimes dades de l'atur des de principis d'any i tot i que també s'ha experimentat un lleuger descens des de gener. Si mirem les xifres de Catalunya, unes 380.000 persones busquen feina, una dada que suposa un descens del 0,1% respecte al mes d'agost passat. Aquesta caiguda significa, però, un 5% si mirem al mateix setembre de l'any passat i és el primer descens en un mes de setembre des de fa 11 anys. A l'estat espanyol, la xifra de desocupats se situa en 3.200.000 persones, una xifra que supera les dades del mes d'agost en gairebé mig punt percentual.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
I avui fa un any que el país es va aturar per condemnar l'actuació policial del dia 1 d'octubre, que va acabar amb més de 1.000 ferits per participar en el referèndum. Va ser una mobilització que va agrupar els sindicats majoritaris, els minoritaris, les entitats independentistes i fins i tot organitzacions patronals com PIMEC i SACOT. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Aquesta transversalitat de la protesta és la que han defensat aquest matí el responsable d'organització de Comissions Obreres al Vallès Occidental, Ivan Ramos, al programa Al Matí. Des del seu punt de vista, l'aturada de país era la millor eina per donar resposta a les ganes de mobilització de la ciutadania. D'una banda, assegurava un seguiment massiu i de l'altra, s'ajustava a la legalitat de la convocatòria de vagues generals.
S'havia de donar una resposta molt evident de que rebutgem de la violència a la nostra societat i jo crec que això es va aconseguir. Les grans empreses del nostre territori van aturar-se, els petits comerços, la gent treballadora de peu que cada dia s'aixeca per anar a treballar va aturar-se i va donar seguiment i recolzament a les manifestacions que es van dur a terme en totes les ciutats del Vallès Occidental i amb la qual jo crec que l'objectiu es va aconseguir.
En canvi, des de la CGT, el seu secretari general a Sabadell, Manuel Quesada, considera que s'hagués hagut de donar suport a la vaga general que van convocar els sindicats minoritaris. Des del seu punt de vista, es va utilitzar el nom d'aturada de país perquè els sindicats grans, Comissions i UGT, no semblessin anar a remolc dels més petits.
Clar, nosaltres, evidentment, estem en contra, perquè entenem que som la classe treballadora la que hem de prendre les decisions si fem vaga o no fem vaga. Què passa llavors? Els mitjans públics i processistes es van posar en marxa per amagar l'existència d'una vaga general i van difondre que era una altra cosa, molt incomprensible, perquè tampoc ben bé ningú ho sabia explicar, però que estava liderada per Comissions Obreres, UGT, la ANC i Òmnium.
La presidenta d'Òmnium Sabadell, Teresa Mira, en canvi, considera que s'ha de posar el focus en l'important, com es continuen defensant les llibertats mentre es fomenta la cohesió social.
Ja està bé de pensar i centrar tant els mitjans de comunicació com tothom els temes col·laterals i anem al centre de la qüestió. Anem a veure què volem fer com a país, anem a veure com podem construir la cohesió social que necessitem per a fer aquests passos, com podem acostar-nos tant als uns que pensem que hi ha d'haver-hi un canvi radical com els que pensen que ha de continuar la societat tal com està ara, supeditada a un estat que més aviat tendeix a maltractar-nos.
Per a Comissions Obreres no es pot descartar una altra mobilització semblant si hi ha una sentència condemnatòria pels independentistes empresonats. Mira, per la seva banda, ha conclòs que és un tema que també afecta el sindicat, ja que ells tenen presos, en referència a l'exconsellera de Treball Dolors Bassa, sindicalista vinculada a la UGT.
Canviem radicalment de qüestió. La família de Caroline del Valle, desapareguda el 2015 a la zona hermètica, veu amb bons ulls l'arxivament de la causa fins que no apareguin proves noves. Isabel Movilla, mare de la menor, creu que la decisió del jutge els ajuda a guanyar temps i a no exaurir la pròrroga de 18 mesos que els va donar el magistrat fins a l'arxivament definitiu. Ho ha dit avui en una entrevista al programa Al Matí.
En beneficio, pues, a ver, pues, los 18 meses que nos dieron para la investigación, pues, sobre el caso, bueno, ya nos quedan 11. Entonces, claro, mientras que no haya nada, todo casi va a ser lo mismo.
Tot i l'arxivament provisional de la causa, reoberta el gener passat, la investigació policial no s'atura. Ara bé, fa mesos que no hi ha noves pistes sobre quin podria ser el parador de la menor. Per això, la família ha mogut fitxa i ha contractat un criminòleg per trobar algun indici que els indiqui on es troba la noia. Aquest expert treballa sobre la hipòtesi que l'adolescent va ser víctima d'un homicidi amb ocultació de cadàver. Isabel Movilla ha explicat que amb les conclusions de l'informe del criminòleg, que es farà arribar als Mossos d'Esquadra, la família podria estar en disposició d'organitzar batudes per trobar la jove. La mare de la Caroline, però, té una certa por que si apareixen pistes noves puguin confirmar el pitjor.
Sí, sí que tengo, pero también me da un poco de miedo lo que pueda encontrar.
¿Miedo a qué?
A lo que pueda encontrar en la nueva zona o cosas, ¿sabes? Miedo al resultado de la zona de búsqueda que... O sea, no te quiero decir, cuando acoten la zona... Los resultados, que encuentren algo ahí y no me guste.
Al marge de l'última decisió judicial, la família de Caroline del Valle continuarà mobilitzant-se perquè aquesta desaparició no caigui en l'oblit i té previst noves accions a Sabadell de cara al novembre, coincidint amb la data de l'aniversari de la menor.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Un minut per tres quarts, us ho dèiem en començar, els saballuts es preparen per a la gran cita de diumenge, quan debutaran en el concurs de castells de Tarragona a la Tarraco Arena Plaça. Després d'un any complicat per als camises verdes, Bea Jiménez, cap de colla, ha assegurat que van a Tarragona a completar els castells que no van poder coronar durant la festa major de la ciutat. Helena Molist, bon dia.
Bon dia. Aquest proper diumenge, la colla castellera de Sabadell s'enfronta a un dels reptes més grans de la seva història, el concurs de castells de Tarragona. Recordem que en aquesta competició només hi poden accedir les 12 millors colles de Catalunya. En el cas dels saballuts, l'any 2017 es van coronar amb la desena millor com la desena millor colla del país, amb 14.895 punts. Bea Jiménez explica a Ràdio Sabadell que participar en aquest concurs és una gran pressió, però alhora un gran honor.
És una data especial, és una actuació que no s'assembla a cap altra i que ens motiva molt i que és un esforç, perquè és una actuació molt llarga, molt dura, diguem-ne, però que ens fa sentir una mica així, no?, com guerrers.
Aquesta temporada els saballuts han tingut un any complicat, ja que alguns dels castellers s'han donat de baixa i, per tant, han hagut d'entrenar en nous camises verdes en molt poc temps. Tot i això, Jiménez assegura que els assaigs de cara a l'actuació de diumenge van molt bé.
No, ja divendres passat vam fer un assaig molt bo, col·locant 600 al 3 de 9 i gairebé col·locant 600 també al 4 de 9, així que tenim una feina molt avançada i aquesta setmana suposo que el que ens farà els assajos serà confirmar això.
Per a tothom que vulgui acompanyar els saballuts en aquesta cita de diumenge, ara en té l'oportunitat. El que cal fer és anar a un dels assaigs de la colla d'aquesta setmana, és a dir, avui, dijous o divendres als vespres, i a canvi es tindrà l'ocasió d'entrar amb els castellers a la Tàrraco Arena i fer pinya amb ells.
Doncs precisament Ràdio Sabadell podrà fer pinya amb els castellers i tindrem al concurs de Tarragona un enviat especial al nostre company, l'Aleix Graell, que ens posarà i ens retransmetrà a través de les xarxes socials tot el que passi a la Tàrraco Arena. Informacions en format més breu. Dos incendis en contenidors amb menys de 5 minuts de diferència.
Van ser ahir al vespre el primer al carrer Caucas, on només es va veure afectat el contingut del contenidor de reciclatge de paper. Al cap de 5 minuts exactes, al carrer Himàlaia s'origina un altre incendi en un contenidor afectat parcialment. En tots dos casos hi va intervenir una dotació de bombers i una unitat de la policia municipal.
Banc Sabadell inverteix 175 milions d'euros en start-ups.
L'entitat ha portat finançament a empreses innovadores i tecnològiques per un import de 175 milions d'euros en els últims 4 anys. A més, col·laborarà per 6è any consecutiu en la South Summit, la trobada global d'innovació que connecta startups, inversors i corporacions.
Nou supermercat Condis a la ciutat.
El nou establiment està situat a l'avinguda de Barberà 293. El supermercat compta amb una superfície de venda de 200 metres quadrats. El seu horari comercial és ininterromput de dilluns a divendres de 9 del matí a 11 de la nit.
El Consell Comarcal signa un crèdit d'1,4 milions d'euros amb la Diputació de Barcelona.
Es tracta d'una mesura inclosa en el Pla d'Operacions de Tresoreria per a Consells Comarcals. Es va iniciar l'any 2013 per donar liquiditat a aquests ens supramunicipals i el Vallès Occidental s'hi va acollir cada any des de llavors. El crèdit es destinarà a necessitats de tresoreria i per seguir complint amb els terminis de pagament a proveïdors.
L'Ajuntament de Castellà remodela el cartipàs municipal amb la incorporació d'Anacor Bueno al consistori en substitució de Pepa Martínez Romero.
Bueno s'estrena l'equip de govern com a regidor adjunt d'Esports. D'altra banda, el regidor Pepe Leiva, titular de les carteres de manteniment i esports, assumeix també la regidoria de Seguretat Ciutadana en substitució de l'Eix Canalís, que manté les regidories de Cultura i Sostenibilitat.
Moment per a la cultura, el llibre de la selva farà el salt al Teatre Poliorama de Barcelona. El musical basat en la història de Mowgli, el nen de la selva, que ja va fer temporada a Sabadell, s'instal·la a la ciutat comtal tot el mes d'octubre. Les funcions es faran els diumenges a les 12 del migdia.
Carles Campó i Marc Canyadell són els directors d'un muntatge que ha aconseguit tenir una bona rebuda entre el públic sabadellenc. Un dels seus punts forts és la implicació de totes les parts participants, com explica Campó, un dels directors.
Doncs hi ha una mica de respecte pel que és el teatre i les dimensions, però alhora sabem que tant l'equip que hi ha darrere com els actors ho donen tot i sabem que sigui on sigui ho disfrutaran, donaran el màxim i que pot quedar estic segur que quedarà un espectacle molt i molt guai.
Per aquest nou repte, compta'm amb els actors i les actrius del grup de teatre Sant Vicenç, que ja van fer les representacions del Teatre Creualtenc. Confessen que estan il·lusionats i amb ganes, però també amb nervis pel canvi d'escenari. Marc Canyadell és l'altre codirector del muntatge.
hi ha molta oferta i potser són més primmirats amb això, però jo crec que crida l'atenció i al cap i a la fi és una obra que molt moguda, amb molta marxa, molta musicalitat, molta il·luminació. No sé, penso que pot cridar molt l'atenció, la veritat, i que el públic pot respondre molt bé.
Després d'aquest salt al Poliorama de Barcelona, els dos directors no es volen quedar aquí. Canyadell i Campoy, que només tenen 21 anys, han assegurat que volen seguir creixent amb el muntatge al Llibre de la Selva i portar-lo a altres teatres.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Pasión para el Teatro Sabadellén.
¿Eres mujer? ¿Te gusta correr?
Pues inscríbete en la Women Race El Corte Inglés que se celebrará el domingo 21 de octubre en Sabadell.
Puedes hacerlo en la planta de deportes del Corte Inglés de Sabadell o en la womenraceelcorteinglés.cat hasta el 17 de octubre.
El 21 de octubre tienes una cita con la solidaridad. Corre la Women Race El Corte Inglés a favor de Oncolliga.
Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Moment per repassar l'actualitat general i comencem amb una última hora que acabem de conèixer. El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a 4 anys i mig de presó per a l'expresident de Bankia i exministre Rodrigo Rato i també les de 63 exdirectius de l'entitat financera, que unes penes que oscil·len entre els 4 mesos i els 4 anys i mig de presó, tot plegat per un delicte continuat d'apropiació indeguda per l'ús fraudulent de les conegudes com a targetes Black. Amb aquesta sentència de l'alt tribunal, Rodrigo Rato es queda a un pas d'ingressar a la presó. I l'actualitat catalana avui ve marcada per les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, que retret el rei Felip VI, que encara no s'hagi disculpat pel discurs que va fer un any emparant la violència de l'1 d'octubre.
Durant la sessió de control al Parlament, Torra ha denunciat l'actitud del rei tant pel discurs del 3 d'octubre de l'any passat com l'actual. Així mateix, també ha assegurat que durant l'aturada de país els ciutadans van demostrar que Catalunya no se la pot colpejar.
Doncs Inés Arrimadas ha advertit Quim Torra que serà responsable del que passi als carrers si hi ha condemna per l'1 d'octubre.
La líder de l'oposició considera que el president serà responsable de la resposta als carrers i institucions si finalment els responsables del referèndum són condemnats. Així ha replicat Arrimadas el discurs d'ahir de Torra al debat de política general.
¿Puede explicar aquí, puede decir usted la verdad a los suyos y de paso ya al resto de la ciudadanía qué es lo que va a hacer usted cuando usted no acepte las sentencias de los tribunales? O peor aún, ¿qué está animando usted a hacer a los comandos separatistas, señor Torra? Porque si usted no sale aquí a descartar todas este tipo de acciones, si llega una sentencia judicial en un sentido contrario a la que ustedes quieren y se lía en Cataluña, usted va a ser el responsable de lo que pase en las calles y en las instituciones catalanas.
La líder del partit taronja ha assegurat que hi ha ciutadans que es plantegen marxar de Catalunya perquè els polítics independentistes els amarguen la vida, ha dit.
El portaveu d'Esquerra, Sergi Sabrià, utilitza l'exemple del 3 d'octubre de l'any passat per demanar una estratègia comuna.
Els republicans han assegurat que no volen prometre fum, sinó fets, i que el procés ha de passar per un referèndum verificable a nivell internacional.
I Miquel Iceta, per la seva banda, ha recordat Torra que, històricament, quan Catalunya se l'ha jugat al tot o res, ha perdut.
El president del grup PSC Units ha ironitzat sobre el fet que els independentistes retirin el suport a Sánchez al Congrés per veure si PP i Ciutadans arreglen el conflicte català.
Més de reaccions, la presidenta de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach, retreu Quim Torra que posi calendaris impossibles.
En la seva intervenció, Albiach ha proposat la creació d'una taula de diàleg a Catalunya sobre la convocatòria de la consulta, i és que, segons ha dit, la improvisació i la desorientació del govern català només provoca frustració.
Ningú s'està podent sentir representat per aquest govern. Ni aquells que el van votar perquè han vist com les promeses no s'estan complint, ni aquells que fa més d'un any van veure com tiraven pel dret i deixaven a mig camí a mig poble de Catalunya. El resum, frustració. I ara, veient aquesta situació, perquè crec que vostès són conscients, ho volen arreglar guanyant un mes de temps, quan tothom sap que en 30 dies és impossible negociar un referèndum.
Per la seva part, la CUP exigeix aplicar la República i que el govern no en sigui una barrera.
El seu portaveu, Carles Riera, també ha condemnat l'actuació dels Mossos els últims dies a les manifestacions independentistes.
I per acabar el repàs a les intervencions dels grups parlamentaris fins ara, el Partit Popular ha qualificat Torra d'activista ultra.
El diputat Alejandro Fernández ha criticat el que considera la radicalitat del president. Segons el conservador, el govern prefereix la confrontació al carrer que el debat parlamentari.
Més notícies relacionades amb el Parlament, perquè els lletrats de la Cambra Catalana no computaran el vot dels diputats de Junts per Catalunya suspesos per l'Arena si no en demanen una designació.
Els diputats de Junts per Catalunya afectats per la interlocutòria de Pablo Llarena no podran votar en el debat de política general. Segons els lletrats de la Cambra, cal que facin el mateix tràmit que els d'Esquerra, Oriol Junqueras i Raül Romeva. Ahir, però, el portaveu dels nacionalistes, Eduard Pujol, va afirmar que no tenien cap intenció de demanar que la designació del vot, de no demanar la designació del vot, en considerar que el ple s'havia posicionat contra la seva suspensió. Els serveis jurídics del Parlament, però, discrepen i, segons l'ACN, no comptaran els vots de dijous de Puigdemont, Sánchez, Rull i Turull si no designen cap substitut.
Doncs sembla que Junts per Catalunya no té cap intenció de designar-ne un. El Tribunal Suprem torna a denegar la llibertat dels nous líders independentistes processats pel procés sobiranista.
El recurs presentat per Carme Forcadell, Dolors Bassa, Oriol Junquera, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart s'ha desestimat per un possible risc de fuga i reiteració delictiva.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, compareixerà per donar explicacions sobre l'actuació dels Mossos contra independentistes.
Ho farà a petició pròpia a la Comissió d'Interior en referència a les càrregues dels Mossos d'Esquadra a les manifestacions independentistes de dissabte, coincidint amb la del sindicat Jusapol, i la de dilluns al Parlament i Via Laietana.
I un últim apunt, el New York Times publica que part de la fortuna de Donald Trump prové del frau fiscal.
Una investigació del rotatiu conclou que una part important de la fortuna del president nord-americà provindria de pràctiques fiscals dubtoses i, en alguns casos, clarament fraudulentes. A més, el New York Times també assegura que, malgrat que el magnat diu que és multimilionari per fet a si mateix, hauria rebut una herència del seu pare de 413 milions de dòlars.
I aquest divendres arrenca el Sabacirc, el Festival de Circ Social de Sabadell.
La contraportada. El meu somni lent, cada pau s'encalma,
recorre els camins amb cançons senzilles i com sempre. La segona edició del festival està dedicada a la presentació de dues produccions locals de circ, però també presenta espectacles amb artistes internacionals.
Clowns, trapecistes i artistes de Sabadell d'arreu del món arriben aquest divendres a la nostra ciutat en la segona edició del Sabacirc, el Festival de Circ Social de Sabadell. En aquesta edició del certamen es presenten grans espectacles com l'anomenat En Construcció, que reflexiona sobre la idea que els humans estem en una construcció constant. Una de les novetats d'aquesta segona edició és que comptaran amb una infraestructura fixa al pati de la caserna.
Una cosa diferent a l'any passat és que podem comptar una infraestructura pròpia instal·lada aquí a la caserna i, per tant, es veuran molts tipus d'espectacles diferents com trapeci, màstil xinès, màgia, slayland, xanques, música en directe. Tindrem cercaviles, també un parell de cercaviles que l'any passat no en van fer, un cercavila amb bombolles i clown. I un espectacle d'acrodanza, no sé si l'he dit, no? Però ens permet, el fet de tenir la infraestructura aquí de la caserna ens permet tindre una coordinació molt, molt més encertada en aquest nivell.
Per altra banda, des de Pallassos Perillassosos de Sabadell celebren que finalment hagin rebut part de la subvenció demanada l'any 2017 dins del pressupost participatiu de l'Ajuntament. Tot i això, denuncien que per arribar a tenir un pressupost equiparable al d'altres ciutats hauran d'esperar 10 anys. El festival comença divendres amb una cercavila que sortirà des de l'escola Safa i que recorrerà els carrers de Sabadell.
Doncs així posem el punt final. Nosaltres ho deixem aquí, ara arriben els companys d'esports amb tota la informació de la jornada a nivell esportiu. Que vagi molt bé, nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de 2:15. Adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.